L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3Cat Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
El govern de Salvador Illa ho comença a tenir tot de cara per poder aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2026. Aquesta setmana el president ha pogut tancar un acord amb els comuns després de desencallar l'escull principal de les negociacions, una nova regulació per limitar la compra especulativa d'habitatges. Després del sí dels comuns, ara falta el sí de l'altre soci prioritari, Esquerra Republicana. De moment ja s'ha començat a encarrilar la negociació amb el partit d'Oriol Junqueras. Avui parlarem dels pressupostos i entrevistarem també la diputada de la CUP, Laura Vega. Benvinguts a l'Hemicicle. Després d'una negociació exprés de 10 dies, el president Salvador Illa i la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, han rubricat aquesta setmana el pacte pels pressupostos. El desllorigador que ho ha permès és l'acord per prohibir les compres especulatives d'habitatge. Es portarà al Parlament una proposta de llei amb l'objectiu que els que vulguin fer negoci amb l'habitatge ho tinguin més difícil. Albiach ha qualificat l'acord d'històric.
És un dia històric perquè Catalunya es converteix en la primera comunitat de l'Estat en prohibir la compra especulativa d'habitatge. Hem creat l'eina perquè els ajuntaments puguen prohibir la compra especulativa als seus municipis i puguen expulsar els fons voltor.
A canvi del seu sí als pressupostos, el govern i els comuns també han acordat altres mesures, com elevar la partida destinada a polítiques d'habitatge fins als 1.250 milions d'euros, la creació de 100.000 noves beques menjador a les escoles en 2 anys o un pla per reduir les llistes d'espera a la sanitat. Junts per Catalunya, el principal partit de l'oposició, ja ha marcat distàncies amb l'acord entre el govern i els comuns. El seu portaveu al Parlament, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa d'estar lligat de mans i peus a les polítiques dels comuns.
El govern socialista està absolutament supeditat als comuns, que recordem-ho, tenen només 6 diputats aquí al Parlament de Catalunya, però que en canvi, malauradament, marquen doncs, totes les polítiques del nostre país. No? És evident que el que es pretén per part del govern del president Illa és exportar aquest model Colau de Barcelona a tot el país.
L'acord amb els comuns per regular la compra especulativa d'habitatge tampoc no ha agradat ni al sector immobiliari ni a la patronal Foment del Treball, que consideren que és un atac al dret a la propietat privada. Tampoc no estan satisfetes les associacions en defensa del dret a l'habitatge, però en aquest cas perquè creuen que la proposta ha quedat molt descafeïnada. El president Salvador Illa ja té lligat el sí dels comuns als pressupostos i ara falta el sí d'Esquerra. De moment, ja s'ha començat a aplanar el camí per a la negociació amb els republicans. Aquesta setmana hi ha hagut 2 gestos que han permès desbrossar una mica més aquest camí. D'una banda, s'ha desencallat el Consorci d'Inversions. Es tracta d'un organisme que demanava Esquerra per assegurar que s'executen totes les inversions a Catalunya que s'inclouen als pressupostos de l'Estat. El segon gest que pot ajudar a aplanar el camí és que el president Illa ha reiterat el seu compromís perquè la Generalitat acabi recaptant tots els impostos, començant per l'IRPF, una condició irrenunciable per Esquerra per asseure's a negociar els comptes.
El meu compromís amb el nou model de finançament també és total. I de forma molt especial, vull dir que el meu compromís en avançar cap a la gestió de l'IRPF i de l'Hisenda Catalana també és total.
Abans que Salvador Illa reiterés aquest compromís, des d'Esquerra s'havien intensificat les crides que demanaven al president de la Generalitat que pressionés els seus companys del PSOE per fer possible desencallar la carpeta de la recaptació d'impostos. Oriol Junqueras deia això dilluns.
Si el govern de Catalunya vol pressupostos, segur que trobarà la manera de convèncer el PSOE.
I la portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, feia aquesta crida dimecres passat.
Esperem tant del president de la Generalitat doncs, que apreti, si se'm permet l'expressió, els seus cosins germans de Madrid, que facin un pas en fermi amb la voluntat clara de que efectivament passarà allò que es va acordar.
Si les negociacions amb Esquerra arriben a bon port, el president Salvador Illa podrà aprovar els seus primers pressupostos de la legislatura. Ara governa, recordem-ho, amb els comptes prorrogats de Pere Aragonès del 2023.
Té la paraula.
Bones, soc Laura Vega, diputada de la CUP.
Benvinguda al programa L'Hemicicle. El govern i els comuns han tancat aquesta setmana un acord per als pressupostos de la Generalitat del 2026. El que ha permès desencallar-ho ha estat el compromís de fer una llei per combatre la compra especulativa d'habitatge. La CUP també defensa prohibir la compra d'habitatges per fer negocis. Per què no s'han assegut tots en una mateixa taula per fer una proposta conjunta?
Desconeixem què ha portat els comuns i en aquest cas també el govern a no treballar amb la resta de partits, no parlo ja només de la CUP, però també d'Esquerra Republicana, reeditant la feina que crec que va ser positiva de l'anterior llei, on no només hi havia els partits, sinó també hi havia els moviments socials, especialment destacat aquí el Sindicat de Llogateres, que com sempre diem, creiem que tenen un coneixement de la llei d'una profunditat que moltes parts dels polítics d'avui dia no en tenen. Per tant, desconeixem les raons, però nosaltres sí que ja la setmana passada vam parlar per poder seure el conjunt d'aquests partits que ja van estar a l'anterior regulació. Hem parlat ja amb els moviments socials, la coordinadora del Sindicat d'Habitatge i també el Sindicat de Llogateres, i esperem poder trobar-nos tots per poder parlar de la proposta de llei que hem fet també nosaltres per regular l'ús especulatiu en l'habitatge.
Ara parlarem de la proposició de llei que també ha presentat la CUP per prohibir la compra especulativa, però abans permeti'm que li pregunti si la CUP veu bé la proposta de llei que han pactat els comuns i el govern.
Nosaltres creiem que hi ha punts secs en aquesta proposta. No és una novetat, ja hem vist com al llarg d'aquests anys hi ha hagut propostes legislatives que en alguns moments, tot i que han fet segurament amb la millor intenció, tenien buits. En aquest cas creiem que hi ha buits que no permeten que realment puguem parlar de que s'acabi amb l'especulació en l'habitatge en la mesura que permeten el màxim de les lleis. En aquest sentit, nosaltres creiem que la millor solució seria poder seure i tenir un debat parlamentari seriós i conjunt, que a més seria un bon exercici democràtic, per veure on es falla aquesta regulació i què és el que pot aportar la nostra i què poden aportar els moviments socials que tant coneixen aquestes lleis. Per tant, és una valoració positiva el fet que hi hagi un objectiu d'acabar amb la compra especulativa, però el millor objectiu el que ha de tenir és la millor redacció i aquí sí que creiem, honestament, que hi ha una possibilitat de millora molt gran.
La proposició de llei que ha presentat la CUP, que va registrar la setmana passada al Parlament, què pretén? Quins objectius o quins eixos té?
La nostra llei jo crec que es pot resumir en tres grans blocs. Un primer bloc, que és assumir que el problema avui dia de l'habitatge no es troba només a les àrees, a les grans àrees urbanes. Tenim simptomatologies diferents en funció del territori, però un problema amb l'habitatge que travessa dels Pirineus a Terres de l'Ebre. En aquest sentit, la nostra proposta treballa perquè tot el país sigui declarat zona residencial tensionada, en tant que tot el país té un problema d'habitatge malgrat s'expressi de formes diferents. I a partir d'aquí hi ha un segon punt, que és el que nosaltres plantegem el següent. Algú considera que els preus d'avui dia de l'habitatge són justos? Nosaltres creiem que no, per tant, no basta amb la congelació, no basta amb l'índex de preus que tenim. Necessitem que baixin els preus, que baixin els preus del lloguer i que baixin els preus de compra. Tant els habitatges que compra l'àmbit públic, a través del tanteig i retracte, com dels habitatges que compra el comú de la gent. Això és la nostra segona part, en la qual hem treballat amb la legislació comparada especialment amb la francesa i especialment amb el model d'HPO, que creiem que té uns preus molt més justos que els de mercat. Per últim, creiem que no podem viure tota l'estona en l'urgència, que això ha sigut un dels problemes d'aquestes regulacions, no?, que hem anat acumulant en el nostre país, i per tant fem una aposta de fons per l'augment de l'habitatge per públic, perquè aquest no sigui només per a aquelles persones que es troben en la pitjor de les situacions, sinó que sigui normal, com passa a Viena, que tu, jo, qualsevol persona que ens estigui escoltant, pugui tenir accés a l'habitatge públic. Per tant, augmentem considerablement les reserves de sòl i les reserves de sostre que s'han de destinar a habitatge públic i, per tant, a l'habitatge protegit.
Amb el que han pactat el govern i els comuns, hi ha algun marge perquè la CUP pugui donar suport als pressupostos o almenys entrar-los a negociar?
Mira, honestament, a mi em fa una pena absoluta que les millores en aquest país funcionin per xantatge. Les lleis d'habitatge s'han de negociar com a lleis d'habitatge per buscar la millor solució a un problema que està dessagnant a la gent i els pressupostos s'han de discutir com els millors pressupostos per Catalunya. Per tant, no, nosaltres no negociarem pressupostos a canvi de que millori l'habitatge, però perquè Perquè és absurd si plantegéssim així qualsevol acció política. La gent no va pel món d'aquesta manera.
Aquesta setmana hem conegut la intenció de la Conselleria de Salut d'oferir incentius econòmics als centres d'atenció primària per evitar que s'allarguin més del compte algunes baixes, com les relacionades amb trastorns mentals, cosa que ja va denunciar la CUP la setmana passada. La CUP, el seu partit, ja ha demanat la compareixença al Parlament de la consellera de Salut. En demanaran també la seva dimissió.
Sí, quan acabi la compareixença. Ella no recula en qualsevol d'aquests punts, mútues i xantatge als metges, nosaltres demanarem la seva dimissió. Però perquè no és una consellera de Salut, és la consellera de les mútues i és la consellera de Foment del Treball.
Aquesta setmana han tingut precisament vaga de metges, la setmana passada vaga en el sector de l'ensenyament, tot això afegit al desgavell de Rodalies o les protestes dels pagesos. Creu que amb aquesta situació que viu el país el president Salvador Illa podrà esgotar la legislatura?
Depèn de com es situïn segurament els socis de govern. En aquest país vam anar a eleccions per el Hard Rock. A mi em sembla que la situació que tenim ara és bastant més fràgil que la situació que tenia Esquerra Republicana de Catalunya a l'anterior legislatura. Per tant, no m'atreveixo a fer prediccions, però sí que m'atreveixo a dir que ara mateix, en la situació en la que ens trobem, amb Rodalies, que afecta la gran majoria de la gent en àmbits de treball, amb la salut, on estem veient un xantatge així de gran als treballadors i als metges, amb els professors, que acaben de veure com a la policia, que no necessita fer cap mena de vaga i cap mena de manifestació, se'ls puja una barbaritat al sou i se'ls baixen les hores mentre ells tenen unes propostes molt minces de millora. En tota aquesta situació sobre la taula, el govern no va gens bé.
Aquesta setmana hem sentit el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, reivindicant la necessitat de fer un front d'esquerres per intentar frenar Vox i l'extrema dreta. Com veu vostè aquesta proposta?
Per nosaltres està parlant de futures coalicions. Quan no tenim clar quins són els objectius primordials, no té gaire sentit, i ho diem sempre, per nosaltres és clau entendre que l'alliberament nacional també té a veure amb l'alliberament social, que en aquest país tu has de poder decidir les coses més bàsiques. Aquests són els temes, no discutir les sigles, no discutir els seients, no discutir com salvem els mobles perquè ve l'extrema dreta, sinó discutir com es solucionen els problemes d'aquest país, quina és la millor manera, perquè si féssim això potser no vindria l'extrema dreta.
Ens endinsem ara en el terreny més personal, canviant totalment de registre. Li demano si pot contestar amb respostes ara el màxim de breus possible. Per què es dedica a la política?
Perquè crec que tothom que treballa en aquest país hauria de poder dedicar-se a la política en algun moment.
Amb quin mitjà de transport es desplaça habitualment al Parlament?
Vaig en ferrocarrils i metro.
A quin diputat o diputada que no sigui de la CUP convidaria a dinar a casa seva?
Josep Maria Jové.
Sap cuinar vostè?
Cuino molt bé.
Digui'm algun plat que li faria el diputat d'Esquerra.
Oh, doncs podria fer-li uns canelons, que són un plat molt d'aquí i que a més a la meva família va aprendre com a fer-ho després d'haver emigrat, que ens sortirien boníssims.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest 2026 és...
Que els partits polítics fessin menys titulars i que de veritat ens fessin càrrec del que passa en aquest país.
Laura Vega, diputada de la CUP al Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3CAT Info i fins aviat.
Gràcies, moltes gràcies.
Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.